Sant Cugat a fons, amb Carme Reverte.
Les 11 i 9 minuts del matí i iniciem ara mateix la tercera i última hora del Sant Cugat a fons d'aquest dimecres. Avui a l'espai Història de Valldoreix el reconvertim en Històries de Valldoreix perquè avui tractarem de les històries d'un dels establiments més emblemàtics, diria jo, que hi ha hagut en aquest territori. Saludem el Juanjo Cortés. Molt bon,
bon dia. Bon dia.
Avui ens has portat una joia, eh?
Avui he portat el que alguns diem Història viva de Valldoreix. És a dir, un personatge que molt estimat per molta gent de Valldoreix i una persona que ha viscut amb dos grans personatges de la història de Valldoreix, com són el seu pare i com és actualment la seva dona, que són dos personatges que han marcat la vida de Valldoreix, i ell acumula una gran experiència del Valldoreix d'abans i d'aquest Valldoreix històric que ens ho portarà de primera mà.
Avui el nostre convidat és el Víctor Clemente. Víctor,
bon dia.
Molt bon dia. Acosta't una mica més al micro. Que no et faci por, que no et mossegarà, eh?
Una mica.
Qui t'havia de dir, no? Protagonista avui en un espai per parlar de part de la història de Valldoreix. Víctor, que segurament molts el coneixen, segurament, per aquell colmado que hi havia. Fa no gaire, no?, que es va tancar, que fa un any...
Bueno, tancar, en realitat no ha estat mai tancat, eh?
No?
Jo fa 10 anys que em vaig jubilar.
Ah, per això és diferent, això és diferent.
Per l'edat ja em tocava, i aleshores doncs, ho hem tingut llogat en dos famílies. La primera va estar com uns 4 o 5 anys, i la segona 4 o 5 anys més. I ara doncs, aquests senyors ho han deixat, i hem tornat a, per dir-ho d'alguna forma, reinaugurar fa una setmana, i aleshores doncs, ara sí que aquesta tercera persona... doncs sembla que s'ho pren doncs, potser amb més ganes de treure-hi el suc que si li hagués tingut de treure de bon començament, perquè no és per dir-ho, però a través de la història dels meus pares, fonamental, i després també els anys que vaig estar jo també gaudint amb la Rosa Mari d'aquest establiment, el vam deixar amb una alçada, amb un nivell molt bo. I doncs darrerament això ha anat baixant molt. A més, jo sóc dels que penso que les botigues de proximitat no s'han de perdre, perquè això és part de la història de Catalunya i dels pobles de Catalunya. I aquí estem en una localitat, Sant Cugat Valldoreix, que ha anat pujant de nivell, perquè tots sabem per què ha pujat, no? Proximitat de Barcelona, etc, etc. I aleshores que ha passat que tot el que eren botigues de proximitat, que n'hi havia moltes a Valldoreix, van arribar a ser potser 14 o 16 botigues, jo sembla recordar, moltes d'elles me'n recordo, doncs s'han anat perdent. I actualment, no, com a botiga, si jo tanqués la meva, no quedaria cap botiga. I això és una pena. És una pena perquè a més és un establiment que viuràs, Víctor, actualment, que es va fundar en el 1925, estem parlant de 90 i escaig anys, 92, 93 anys, o sigui, és una iaia amb molta experiència, una iaia que...
Que té moltes històries,
que
eh?
Que tinc moltes històries. Jo algun dia amb el Juanjo m'he de sentar i hem d'escriure, a part de que aquí jo estic molt còmode, doncs escriure un llibre, ell que és un poeta amb el fons, doncs jo li donaré documentació, inclús anècdotes, que ara aquí amb l'estona que em toca a mi estar, segurament no podré explicar ni molt menys, i aleshores sí, no m'importaria, eh? Ara li dic així davant de molts...
Públicament.
Això m'agrada, és un compromís públic,
per tant,
ho hem de fer, Víctor,
i tal. Resumint, que aquesta botiga, jo, a mi, no sé, durant aquests anys, qui no he tingut massa sort, potser, amb qui me l'ha anat llogant, també jo entenc que ara tenen els que lloguen aquest tipus de botigues molt problema, perquè Valldoreix és una extensió de 16 quilòmetres quadrats que tothom, per anar a buscar fins i tot el diari, ha d'agafar el cotxe, No és un Sant Cugat que amb 100 metres quadrats viuen 30 o 40 famílies, no, allà 30 o 40 famílies les hem de buscar amb 2 quilòmetres quadrats. I tothom tal, això jo ho sé que és un hàndicap. Que s'han posat una quantitat de supermercats i àrees i de tot el que vulguis i mercats i que tot això, el petit comerç, s'ha anat enfonsant. Que aquí Sant Cugat, encara com sou tants, encara potser hi ha alguna botiga així de proximitat
que aguanta
i fa la piu-piu. Però clar, allà és molt difícil. Ara, jo el que no he volgut mai és que aquesta botiga, que vam fundar, no del tot, però van els meus pares la van regentar des de l'any 1945, des del 1945, encara que els meus pares van arribar a Valdoreig el 1940, aquests cinc anys, doncs vam estar amb una barraqueta que la família Mellado, doncs, perquè el meu pare es deia Víctor Clemente Mellado, o sigui, família, li van dir amb el meu pare, que el meu pare, per altra banda, era un bon xarcuter que treballava en una botiga molt important de Gràcia, de Barcelona, Gràcia, de la barria de Gràcia. I aquest oncle del meu pare li va dir: vente a Valdoreig, que allí seràs un pequeño dueño, un pequeño amo, i no tendràs d'estar al servicio de nadie, tal, i muntaràs la teva pròpia botiga i tal. Van ser 4 anys de molta, molta misèria, sortíem de la guerra, estem parlant de l'any 40, jo neixo el 41, allà, com el nen Jesús, amb un pessebre, perquè no tenien la meva família tan just que no podien comprar ni un cabasset, per dir-ho d'alguna forma, però el meu pare portava algo que sempre ha sigut, a part que ha sigut un gran personatge, perquè després es demostraran també en coses que jo diré, però sobretot també ha sigut un gran professional i va tenir la cosa de que va portar el més bo que ell havia treballat amb aquella xarcuteria de Barcelona, que no era d'ell, va portar tots aquells articles de qualitat a Valdoreig. I el bo del cas, i lo anecdòtic, és que la família Mellado ja havia, amb els anys, havia muntat una gran botiga. La primera va ser quan, abans de ser que viures Víctor, era una gran botiga que va muntar el senyor Joan Borràs, superconegut a Valdoreig, i aleshores doncs ho va muntar també fonamental perquè venien parcel·les i la gent, jo ho entenc, aleshores tothom no tenia ni molt menys cotxe i aleshores el que volien tenir és producte bàsic de proximitat quan compraven una parcel·la. Si tu compres una parcel·la i els fa falta, jo que sé, qualsevol cosa, doncs t'has de moure molt. I d'aquesta manera el senyor Borràs, molt llest, va muntar aquesta botiga que aleshores es deia Centro Comercial Conocido en Valdoreig por El Colmado, punt, perquè no n'hi havia cap més, va ser el primer, i es va muntar per això, que això m'ho va explicar el meu pare, jo aquesta història la tinc de tet a tet amb el meu pare. I aleshores doncs deia sempre el mateix, aquell senyor molt savi, perquè a més aquells terrenys, en ve de cotitzar-se a X, automàticament quan va posar aquells grans súper, per dir-ho, de l'època, en aquell moment els terrenys els va poder pujar de preu, perquè clar, tothom volia comprar Valdoreig a prop d'aquell centre comercial, per dir-ho d'alguna forma, perquè era un centre comercial, casa meva durant molts anys va ser, bueno, de pel·lícula d'aquelles de l'oest, del faroest, que entres i veus des de les pilotes aquelles de Carmelo fins al que vulguis, sempre ha sigut així. I jo me'n recordo a casa meva vendre de tot, vull dir, inclús espardenyes, terrissa, per si feia algú mal, no hi havia farmàcies allà, aspirines, optalidons, aigua oxigenada, mercromina, el que volguessis. Ja no et parlo dels queviures, vull dir, allà el que volguessis. I gràcies a això, el meu pare va anar agafant un prestigi i tal. Abans de tot això, que ara m'he passat, els 4 primers anys que vam passar en aquella barraca ens va anar molt bé, perquè el meu pare doncs es va acreditar tant, que mentre el senyor Borràs, que hi ha aquella botiga que havia fundat el 1925, que hem estat parlant, per tots aquests motius que ja he explicat, Doncs aleshores va veure que cap llogater li tirava allò en marxa, no li tirava en marxa. I aleshores li va dir amb el meu pare, Víctor, vols venir aquí? Que inclús l'anècdota és que durant 2 o 3 anys no li va cobrar ni lloguer, perquè, tornem, el que a aquest senyor li interessava és que la botiga aquella funcionés. I aleshores, molt bé, doncs el meu pare, contentíssim, i tots contentíssims, perquè mentre havíem estat allà visquent allà, molt malament, en tots els aspectes, i bueno, i es va passar a la botiga, que després vam regentar des de l'any 44 fins aleshores, perquè ha passat des de del fundador, senyor Víctor Clemente Mellado, fins al senyor Víctor Clemente Paniello, que sóc jo. O sigui, 2 generacions hem estat allà ficats. I ara el que deia, i ara molts cops veient que allò no tira com ha de tirar, perquè potser les persones que ho han tingut no ho han sabut dur com tal, i després per les grans competències, etc, i problemes que hi ha hagut de tot tipus, molts cops m'han vingut a mi a oferir allò, convertir-se doncs en un bar, en un restaurant, en una bugaderia, jo que sé, 100 coses. Però sempre, si a casa meva encara hi ha 2 arcades i amb una posa Colmado Víctor i l'altra Que viures Víctor, allò m'agradaria, que jo ja tinc una edat,
conservar-lo,
i després les generacions que vinguin a darrere que facin el que vulguin, encara que no sé el que podran fer, perquè és una casa que l'Ajuntament, com ja té tants anys, aquesta iaia me l'han catalogada, vull dir que segons què tampoc es pot fer allà segons quines coses, però bueno, com a mínim canviar allò, canviar el rotllo, no? I dir ja que Valdoreig ha canviat tant en aquests anys, doncs nosaltres també anem a canviar d'un altre tipus d'establiment. Bueno, això és més o menys part de lo que... De
mira, s'hi ha donat de sí, quan jo li deia que estava tancada la botiga. Sí, no? Va explicar tota la història.
Històries que avui eren històries, ja veus.
Però a veure, és que aquí hem trobat la notícia, perquè jo tenia entès que s'havia tancat, i ara m'explicava que fa una setmana s'ha tornat a reobrir amb
Que per cert,
un nou llogater.
Que per cert, aprofito doncs la vinentesa doncs, perquè la gent que ens escolta doncs sàpigui que ja està reobert, que s'ha millorat molt, que s'ha posat la normativa màxima declarada pels ajuntaments actualment, no? O sigui que s'ha tingut de renovar, lo bàsic no s'ha tocat. Jo sempre en plan de conya dic, és que aquella iaia de 93 anys ara me l'han fet vestir com si fos una nena de 20, no? O sigui que, però lo bàsic, és lo d'encara, lo del 1925, encara tinc allà les balances. L'altre dia li vaig passar a l'Anna, li vaig passar les balances aquelles, els pesos, els recollidors, aquells de bronzo, vull dir, moltes coses, la ponxera, una ponxera que jo recordo, del Ponche Morera, que venien als carreters, que fora, amb aquelles rotllanes, que tu també coneixes, hi havia unes argolles, que aleshores allà lligaven els cavalls, allò jo ho he vist, els cavalls, les, no sé, tot tipus de coses, no?, de bitxos, i aleshores, doncs, molt bé, i bueno, d'aquesta manera venien aquells carreters i em demanaven, jo me'n recordo, un Ponche Víctor, vinga, en aquell moment tothom parlava castellà, clar, si no els hi tallaven el coll. Aleshores, pon-me un Ponche Morera, Víctor, i vinga, i allò... O sigui que em refereixo que inclús aquella ponxera que té pues, 70 o 90 anys encara li passada. I bueno, i amb aquestes estem. Vale? Senyora, perdoni, que jo m'estic allargant.
No, si estàs perdonadíssim, no t'he de perdonar res.
M'estic allargant molt. Es nota que la meva vida he xerrat molt a darrere del taulell.
Home, tants anys, és inevitable, no? I haver de contrastar amb la clientela.
Jo soc molt introvertit en aquests moments amb vosaltres, però cara al públic ha sigut un rotllero molt gran, perquè els que estem i els que m'estan escoltant, si hi ha algun iaio de la meva edat que ha tingut botiga, ho sabrà, que un tant per cent molt important és la persona que hi ha darrere el taulell. El gènere, la mercaderia, pot ser, des de l'ego, sempre la primera, millorable, preus el més ajustats possibles, el que vulguis. Ara, el que hi ha darrere, si és un...
Ha de tenir gràcia
si
i ha de saber.
Si és un soca, la gent... Escolta, és que l'altre... És que tenim una oferta, torno a repetir, tan gran ara, de supers i de tal, i que pots trucar per internet, etc etc, jo que sé. Que no cal ni que et moguis de casa, que et porten el gènere a casa, I això, bueno, pues jo he viscut tot el contrari.
Abans, quan li comentava el Juanjo que avui ens portava una joia de Valldoreix, també pensava en l'estructura de l'establiment. I ara que feia una descripció al Víctor d'algunes qüestions, allò és com si fos una botiga de museu.
Sí, no? L'entrada és que hi ha que es conserven algunes fotografies de com la botiga als anys 50-60, que són una meravella, són bueno, per fer un pòster, perquè pots observar no només la família de botiguers i també l'empleada que tenien, sinó que a més pots observar estris, com deia el Víctor, objectes, terrissa, rodes de petards, que era una fotografia, per exemple, recordo una fotografia que està feta pel voltants de les revelles de Sant Joan o les revelles d'estiu, perquè abans es celebraven totes, la de Sant Joan, Sant Pere, Sant Jaume, es feien totes, i és un document visual fantàstic d'aquesta vida, del que significava una botiga, no només de venda d'objectes i de queviures, sinó sobretot també de vida social, perquè l'entorn de les botigues d'abans, i en aquest cas la botiga de queviures Víctor, de Colmado Víctor, era un centre social on no només s'anava a comprar, sinó que també es feien moltes més coses.
Quines? Quines coses es feien?
Bueno, sobretot es feia allà una vida molt social. O sigui, el que ara ja no existeix pràcticament. Ara tothom ens hem tornat bastant interiorisme, no? O sigui, jo arribo me'n vaig a treballar a les 7 del matí.
Anem a la nostra.
Me'n vaig, Valldoreix actualment, ja fa uns anys, me'n vaig a treballar a les 7 del matí, torno a les 7 de la tarda, fico dintre la meva casa, que és una casa normalment meravellosa, perquè a Valldoreix totes les cases en general tenen un nivell, un gran nivell, i aleshores doncs allà es queden a descansar pel dia següent, que em sembla perfecte. Aleshores, els caps de setmana, com el potencial econòmic és bastant bo, qui no té un apartament a la costa el té a la Masella, i el que no en un altre lloc, a Andorra. I els caps de setmana desapareix moltíssima gent per aquest concepte. Aleshores, això fa que veïns, que són molt veïns, no es coneguin pràcticament. Com a màxim, hola Maria pel matí i bona tarda per la tarda. Punt. I això és el que normalment ara s'assisteix. I en canvi, aleshores, no. La cosa era molt diferent. Abans era la cosa molt diferent. Abans era venien i et venien a consultar qualsevol cosa. Com no hi havia allà AMD, ni ajuntaments, ni res, doncs aleshores al meu pare li preguntaven tot tipus de cosa, d'informació, inclús. Les gestories s'han posat ara més de moda i tal, no? Però en aquella època no hi havia ni ningú. Pues amb allò, en aquell moment, doncs el meu pare feia d'allò també. La mostra és així, que després, al cap d'uns anys, que jo ja tenia una edat que vaig deixar d'estudiar, aleshores el meu pare ens va deixar la patata calenta, que dic jo, la meva mare i a mi, com a botiga, i aleshores ell s'hi va dedicar més, que aleshores ja ell, mentre havia inaugurat el bar-restaurant Cristina, en nom de la meva germana, i bueno, què passa? Que bueno, vam tenir durant un temps també, va ser una època d'esplendor, perquè també el meu pare amb el seu germà van muntar la única bolera que hi ha hagut a Valldoreix, quan encara Sant Cugat no tenia bolera. Valldoreix...
És que la bolera de Sant Cugat, quan hi era, és bastant recent, eh?
Bueno,
relativament.
Pues per això, nosaltres ja, bueno, el meu pare i el seu germà van muntar la única bolera, la primera i última bolera que hi ha hagut a Valldoreix.
On era?
Allà, a la cruïlla de Nardo amb Ramon Escaiola. O sigui, a la cruïlla, Nardo... Vale. O sigui, a l'altra banda, diguéssim, de casa meva. Va sortir una oportunitat d'un terreny, un senyor que se'l va voler vendre, i el meu pare, que en aquell moment el que li faltava no era idea, sinó cèntims, i aleshores doncs, el seu germà també va intervindre econòmicament, i van muntar una bolera molt maca. Era a l'aire lliure, però jo recordo que era magnífica, quatre pistes, hi havia un quiosco per poder prendre el que volgués, que m'ho expliquin a mi, perquè jo, com era jovenet, em feien plantar, era un dels plantadors, saps? Que no hi havia aquesta modernitat actual que t'agafa la màquina i planta les villes, no. Tenies de jugar...
Tot era manual.
La vida allà, perquè si el que tirava les boles no es donava compte, et fotia una bola i tu t'anaves a l'hospital. Bé, resumint, això són anècdotes d'aquelles que són molt... N'hi ha moltes per explicar. I aleshores, doncs, bueno, en aquell moment nosaltres vam arribar a tenir, els meus pares van arribar a tenir la bolera, el bar-restaurant Cristina, els queviures, Víctor, al costat la carnisseria i la peixateria. O sigui, era un centre comercial que déu-n'hi-do. Tot dintre pràcticament amb la mateixa, diguéssim, tros d'edifici. Aleshores, doncs, bueno, al cap de 3 anys, la bolera, com tot el que no s'hi dedica un les 24 hores en un negoci, doncs no va anar com tenia d'anar, i aleshores el meu pare ho va deixar. Allò ja es va quedar. Després em ve de bar restaurant, que va restaurant durant bastants anys, del Cristina, ho va deixar com a bar. I aleshores, pràcticament, també qui ho portava allò era la meva germana amb el meu pare, com a mínim, perquè la meva germana també estava estudiant, o estudiava, tal, però li agradava el bar, i en canvi jo amb la meva mare, doncs, vam ser els que vam acabar de pujar, diguéssim, que viure es Víctor. I mentre el meu pare, que per això venia la conversa, mentre el meu pare, que era un cul inquiet, aleshores, doncs, li van proposar diguéssim, l'alcalde que vam tenir aquí a Sant Cugat, el Martí Gras, alcalde de Sant Cugat durant molts anys, aleshores li va demanar amb el meu pare que a veure si podien fer un esforç i muntar una Creu Roja a Valdoreix. Aleshores el meu pare, evidentment, no va dir que no, i aleshores es va posar al mando d'això. Van arribar a crear una Creu Roja a Valdoreix que va ser pionera en tota la comarca per la quantitat de voluntaris. Jo me'n recordo de la quantitat per recollir fons, a part d'uns quants benefactors, que no vull dir noms per no deixar-me cap, doncs molt importants, que van deixar, donaven cèntims perquè això es pogués mantenir, perquè evidentment tot era voluntariat, no sortia una pela del lloc que no fos de les butxaques particulars. I a partir d'allà van crear també una banda de majorets, que ha sigut l'única que ha tingut Valdoreix, també el meu pare. Sempre, quan dic el meu pare, ojo, meu pare acompanyat de quantitat de persones magnífiques que el van ajudar econòmicament i posant allà el suor de cada dia.
Clar.
Després també van crear la banda de música de Valdoreix, que no existia, ara potser em sembla que segueix, alguna cosa, no sé. I, bueno, i per tot allò, per poder tirar endavant, doncs jo me'n recordo que el meu pare es tornava boig cada mes fent sortejos de les màquines que en aquell moment hi havia, tocadiscos o el que hi hagués, m'entens? O ràdios d'aquells principis, d'aquells ràdios maleta. La qüestió és recollir calés. I d'aquesta manera, de tant en tant, podien canviar alguna ambulància, perquè si no s'anaven deteriorant, comprar tot tipus d'utensilis per la banda de música. Tenia un gran amic que després va ser alcalde també de Valdoreix, que era
el senyor Coll.
I el senyor Coll en aquest moment també va ser una gran ajuda pel meu pare amb l'assumpte vestuari, perquè el senyor Coll estava dintre d'intendència de Barcelona de lo que és l'exèrcit, que en aquest moment encara era franquista. I aleshores, doncs, el meu pare, cada vegada que tenia de posar a tot el personal guapo, doncs cap allà, i el senyor Coll, doncs molt bé, doncs li regalava tot aquell vestuari, perquè és que si no, sempre ha sigut igual. Si vols fer alguna cosa, no tot són vocacions, sinó també és despeses, és cèntims. I el meu pare, evidentment, ja us he explicat que veníem de sota zero nosaltres, no veníem de zero. I a part de que el meu pare sempre havia jugat a les travesses i a la loteria, i sempre li deia...
Mai no va tenir sort, no?
Mai, senyora, mai. No, la sort ens va venir potser per...
Pel treball
i perquè hem tingut més o menys una salut, més o menys, fins que, clar, el meu pare, el pobre, va agafar alguna cosa no desitjable i als 75 anys va morir. Però que, bueno, que la vida és així.
Déu-n'hi-do, eh?
Una vida intensa, molt intensa a Valldoreix, ja veus que molt imbricada en tot el teixit associatiu, en el teixit comercial, en tota la vida de Valldoreix. El Víctor és un d'aquests personatges que porta tant i tant a la història de Valldoreix que jo crec que l'hem d'escoltar una mica més i ens haurà d'explicar més cosetes d'aquestes coses.
Sí, no sé, per això...
T'has convidat per un altre dia.
Gràcies, molt amable.
I és tímid, eh?
Sí, és tímid, ja veus que no li agrada parlar.
No hem hagut de donar massa corda, eh?
I sóc tímid, eh? Jo sempre ho he dit, eh? Que al públic, el que sigui, ara... Així, això ja per mi m'estic imaginant que no estic que algú ens està escoltant.
Però que estàs amb el Juanjo i amb el que Juanjo, estem conversant.
Que estem prenent un cafè. Perquè si no, ell quan m'ho va proposar ja sap que la primera intenció va ser un no. Però després quan li vaig dir sí, perquè vaig pensar, coi, per què no? A veure...
Això és compartir-ho. Ja està molt bé.
S'han de compartir les històries, perquè ara tot és modernisme i molta gent de la meva edat, que jo ara en tinc, ara en faré 76, vull dir, ens estem perdent, ja queda pocs. I si no hi ha aquest llibre que hem d'escriure ell i jo, perquè això quedi com a mínim,
quedi a la memòria, clar.
Quedi a la memòria, que jo la història de Valdoreix, ja ho saps tu, jo ja surto.
Sí, tant,
perquè aleshores tant. També s'ha de dir que els primers anys de la meva vida vam tindre d'anar amb un senyor, que era el senyor Parvellini, i la seva senyora, la senyora Francisqueta. El senyor Parvellini era un jubilat de Creu Roja, estic parlant de molts anys, jo en tinc, imagineu, 76, doncs menys...
No m'expliquis tota la història, Víctor, no, la deixarem per un altre dia, no, ho dic perquè no tindrem temps, ens quedarem a mitges.
Vale, no, doncs pues va. Pues
ens quedarem a mitges.
Sí, hi ha tota la vessant aquesta educativa, les escoles d'abans de Valldoreix, de la seva formació i de la seva joventut, que jo crec que un altre dia sí que ens dona per això i per més.
De moment, si anem ara a què veure's, Víctor, trobarem la mateixa botiga de fa un temps... La fesomia de la botiga que trobarem...
Aquesta no s'ha perdut. Exteriorment segueix sent la mateixa, inclús les teules, allò que us deia, que no es pot tocar, les hem tingudes de, si hi havia un parell de goteres, d'arreglar-les interiorment perquè no es poden tocar ni una teula. O sigui que això...
I a l'interior?
I a l'interior és el mateix...
O sigui, una botiga completament atapeïda de productes?
En aquest moment estan al 50%, perquè jo també els he recomanat, per experiència... Que una cosa és quan, com jo vaig trobar dels meus pares una botiga ja atapeïda. Jo encara li vaig posar més referències, perquè, clar, amb els anys cada vegada hi havia més coses. Però aquesta família no vull que tampoc comencin al 100%, perquè estan parlant de productes de caducitat. I no poden carregar, sinó que s'ha de començar per lo bàsic i algo més, i aleshores... Quan vingui la senyora Maria, la senyora Antònia, qui sigui, i li digui, ah, això no ho tens? No, però demà passat ho tindrà. I a partir d'allà, aquella referència ja queda incluïda allà. I sempre la senyora Maria que vulgui aquella referència, la tindrà. Que això és molt important.
Aquí està el secret,
Home, no, sí. És que s'ha de ser així, no tenir una botiga impersonal. I que tu puguis comprar des d'un quilo de sucre a un sobre de salmó. Molt bé, però clar... Però si el sobre de salmó a tu t'agrada tal marca i aquelles dos clientes que tens o tres de salmó, perquè estem parlant d'una botiga de barri, te les demana, pues tu quines ganes de portar una altra marca, porta allò i aquella senyora la tindràs contenta. I jo sempre dic, i del moment que t'entra per aquell producte, picarà altres productes si ho tens en condicions d'higiene, de qualitat i de preu. I d'aquesta manera és com s'ha de mantenir i és com nosaltres ho hem fet. Sempre.
I com ja... es nota, que s'ha dedicat al negoci?
I se l'estima, no només això, sinó se l'estima.
No, jo...
Se l'estima.
Sí.
Mira, Carme, jo et diré una cosa. El meu pare volia que fos abogat o que fos metge. Jo vaig estudiar a les escoles Pies de Travessera Balmes, o sigui, sóc un culapi. Aleshores, els meus pares no tenien, potser, per canviar-se de sabates cada tant per tant, però en canvi els meus pares van voler que jo estigués en un col·legi de la màxima categoria que en aquell moment hi havia. Vale? I jo, en canvi, als 14 anys vaig dir, no, pare, jo vull continuar venent arròs i fideus com tu. Vale? Es va molestar molt el meu pare, evidentment, i em va portar el pare rector, encara veig aquell senyor amb aquell despatx increïble, vale? I li va dir, va parlar amb mi una estona i em va dir, li va dir amb el meu pare li va dir, senyor Víctor, si este chico quiere vender arroz y fideos, que siga con el arroz y fideos porque se ganará la vida, vale? I fins aquí puc explicar.
Ho tenies claríssim.
I fins aquí explico.
Arròs i fideus, ens quedem aquí, però això no ha acabat, o sigui que continuarà un altre dia. perquè avui ens hem allargat una miqueta. Però estem molt contents que ens hagis vingut a visitar, que hagis compartit les teves històries amb nosaltres i que pròximament, després de festes amb el Juanjo, doncs tornarem a tenir per continuar aquesta història de... un establiment com a Queviures Víctor que ha representat tant
ha estat el pal de palla de moltes coses, no només del comerç sinó també de la vida social, associativa, de moltes iniciatives de caire social i de personatges singulars i molt importants de la història de Valldoreix.
Doncs ja està feta la invitació, Víctor.
Molt bé.
De moment passa bones festes.
Igualment.
Bon Nadal, que vagi molt bé,
i
a la tornada un dia ens trobem.
Molt bé.
D'acord? Moltíssimes gràcies.
Ha sigut un plaer estar aquí amb vosaltres.
Veus que sí?
M'he trobat a casa meva.
No ha fet mal, eh?
No. I estic agafant carinyo. o sigui que molt bé, vosaltres també unes bones festes.
Moltes gràcies.
És demà que hem de ser ja més milionaris.
Ja veurem.
Depèn de la sort. Més milionaris està mal dit. Milionaris, perquè...
Sí, perquè ara no ho som.
No, exacte.
Víctor, Juanjo, moltíssimes gràcies.
Gràcies a tu.
I bon Nadal.
Igualment, bones festes a tothom.
Bon dia.